Vine a les nostres estacions de servei i aprofita aquest descompte fins a finals de març. Més informació a Repsol.es.
El trànsit, anem a comptar cotxes des del RAC. Ens espera l'Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, el punt més complicat del matí continua sent l'enllaç des de la Ronda de Dalt a la C58 en sentit nord per l'accident de fa una estona, tot i que ja s'han reobert tots els carrils. La resta de vies principals continuen registrant força aturades, però en general amb menys congestió. Són 6 quilòmetres ara en sentit est, a l'A2 entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts, dos trams de 5 quilòmetres de la B23 en direcció a Barcelona des de Molins i Sant Feliu de Llobregat, així com 6 quilòmetres més encara a la C58 en sentit nord, el tram habitual de Ripollet. I a les rondes se circula encara amb llargues cues al punt de Sant Adrià del Besòs i el fòrum a la B10 en sentit sud, i continua afectat també tot el tram entre Canyelles i la Diagonal a la Ronda de Dalt també en direcció al Llobregat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1. Parlant d'un futbolista que és un geni de les matemàtiques. De fet, tal i com explica John Carlin, avui a La Vanguardia, està a les ordres de Pep Guardiola.
40, me llevo 4. 26, me llevo 2.
Es tracta del defensa Manuel Akanji, que és capaç de resoldre multiplicacions de diverses xifres, com ara, per exemple, 33 per 97 en poquíssims segons.
40, me llevo 4.
A més, també és el futbolista que més ràpid ha assimilat les lliçons de geometria que Pep Guardiola imposa als seus jugadors. 434.724.372.327.122.327.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427.422.427. diu Bukayo Saka, que el té el do de lletrejar i que fins i tot s'ha proposat millorar el nivell educatiu dels seus companys de club amb concursos durant els trajectes dels partits. Perquè després diguin que els futbolistes no pensen i que només en saben de futbol.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté. Que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domicilia el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9 i 3.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, el filòsof Bernat de Déu i els periodistes Susana Cuadrado i Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Hola, Mònica.
Hola.
Bé. Mira com riu. Hola, Bernat, hola, Susana, bon hola, Lola, bon hola, Joan, hola, Toni, hola, bon dia. Ai, quina sentada, sembla viva la gent.
Amb molt temps que fa...
Per escolta la Maica, encara.
Hem vingut tots ara a la Mònica.
Sí, home.
Amb molt mal temps que fa, perquè està tan riallera? No ho
ui, és el món al revés.
Perquè passen coses.
Qui diu que fa mal temps?
No, el temps que toca.
Això de queixar-se del fred és de pobles...
Bueno, jo és que estaria amb tot... Això, jo sóc...
A mi m'encanta, que fa civilització...
Sou molt estrany.
No cal que tot sigui
la gent a casa, tranquils...
Sí, amb la sequera que tenim, el bon temps seria que arribés la pluja.
Ah, jo estic a favor de que sempre faci bon temps. Què voleu que us digui? Sí.
Bueno, aviam. Va, pixapins i campangueros. Què, on neva?
Ara mateix tenim imatges del Tibidabo emblanquinat, eh? No des d'aquí, eh? Des d'aquí no. Però hi ha fotografies de gent que està per la zona.
Que clar.
I llavors... A veure, no ha sigut una nevada tan gran com per veure...
No ha sigut, vol dir que ja no pot nevar més?
No, sí, sí, que pot nevar més. Sí, sí, sí. De fet, aquests ruixats ara mateix van avançant des del Gironès, també cap a la Selva, van baixant cap al Maresme, cap al Vallès Oriental, i d'aquí una estona poden tornar a enganxar aquesta zona del Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat. Per tant, sí, serà un matí d'aquells d'anar fent, de ruixats aquí i allà, en principi febles. Per tant, qualsevol nevada serà anecdòtica, que ningú s'esperi una gran nevada, però hi ha aquest avís del Servei Meteorològic de 2 centímetres a partir dels 400 metres. I on hem vist nevar? Doncs aquí a Collserola, hem vist nevar a l'Observatori Fabra, hem vist nevar també cap a Sabadell, cap a Alella, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Aiguaneu cap a Sant Feliu de Llobregat, també hem vist flocs de neu a Terrassa, a Bellaterra, això ha sigut el que ha anat passant durant el matí, i ara mateix, com dèiem, aquests ruixats concentrats sobretot cap a la Selva, el Gironès, i també avançant cap al Maresme, i cota neu que es manté entre els 200 i els 400 metres. I ja està. No és un dia de dir s'aturarà el país, hi haurà una gran nevada, no. És més dia d'emocions i d'il·lusions.
El país s'aturarà demà, en tot cas, perquè hi haurà vaga
seria una gran notícia. Si el país s'aturés i ens deixés descansar del país, seria una gran notícia.
Però clar, i ara què? Fred continuarà tota la setmana?
Demà i demà passat pugen les temperatures 4 o 5 graus, però tot i això es mantenen per sota de la mitjana, però afluixa aquest fred més intens, torna a baixar de nou la temperatura a partir de divendres i després puja la setmana que ve i es normalitza.
Val.
Sí, i la neu només avui,
I l'aigua?
No es veu una situació de pluja. No, avui és molt anecdòtic. No solucionem res encara.
Gràcies, Mònica.
De res.
Són les 9 i 6 minuts.
L'altre dia vaig veure ploure en una pel·li i em va semblar una imatge pràcticament desconeguda. Bucòlica. No passa, Mònica?
Sí.
Veus
sí.
una tempesta i dius, hòstia, això fot... Quan fa que no plou un dia?
Clar, de manera generosa t'hauria de buscar això ara, d'allò de tot Catalunya. No et sabria dir data, però sí, fa molt. Hòstia. Que no tenim un temporal com el Glòria, per exemple, un temporal de llevant, d'aquell d'un parell de dies plovent plovent.
O una pluja de tarda d'un parell
ja,
de tres hores,
tempesta
costa
de tarda.
Trobar una tempesta, no aquell... Saps?
Clar, amb una tempesta de tarda tampoc fem res, no, necessitem clar. Alguna cosa més.
Clar. Bueno... Doncs pues vinga, ja està.
Puc anar un moment al Corte Inglés i parlar...
L'últim dia que vaig venir vam parlar de la calor.
Veus?
Era cap a...
Fa 15 dies?
No,
abans de Nadal. Clar,
tres setmanes.
Oi, quina calor, que no sé si les mànigues de camisa i tal. I el cap de la setmana, quin fred, ja està bé.
Però la calor no em queixaré.
I no podem tornar a la calor?
No, la qüestió és queixar.
L'esport nacional és la queixa.
T'aguanta, t'agrada la calor, Joan?
Jo, compa, jo tinc fred i jo no hagués sortit de casa, perquè us estimo molt i vingut, però jo no hagués sortit de casa.
Perquè ell és cap gros i el Maresme és lliure i tropical.
El Maresme és la Califòrnia catalana, escolta.
Però dic que...
Ara estan passant coses perquè, evidentment, no. Som molt més a saber. Sí, això també és una altra cosa que hem de fer. No és que el periodisme... No, és que som molta més gent a saber. Ara ja el sé més gent a saber i tot està connectat i tot ho sabem a l'instant. Abans del diari, ara, que fa poc més de mitja hora, els Mossos d'Esquadra han trobat un nadó abandonat al barri de Sants de Barcelona.
Oh.
Es tracta d'una criatura d'entre un i dos mesos a qui els agents han trobat viu dins d'una bossa d'esport mig oberta al carrer Begur. El SEM l'està tenent i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra està investigant el cas per saber qui l'ha abandonat. És que no només han abandonat una criatura d'entre un i dos mesos, sinó que ho han fet en plena onada de fred, que és el que estàvem parlant ara.
Però...
Hosti, realment, de debò et dic que hosti, els Mossos amb això, bravo, perquè... Perquè, no? I trobar una bossa amb una criatura... Bueno, suposo que la criatura devia estar plorant, no sé, és igual. Em sembla terrible. O sigui, abandonar una criatura, en quin estat...
Exacte. Posats a no tenir ànima o estar desesperats.
O d'estar desesperats. Sí.
I de passada, tanta gent a Catalunya que fa aquesta labor impagable de fer de família d'acollida, que són moltíssims, sí. I que no té preu i que són gent meravellosa. Mm. Àngels amb sabates. Mm-hmm.
Sí, senyor. Són les 9 i 9 minuts, un moment que vaig al Corte Inglés i d'aquí us moments parlem d'un dels primers dels temes, que és el tema Alves, sens dubte, un dels temes. I després parlem de Barcelona.
Hombre.
De Barcelona i de tot plegat.
Ah, hi ha eleccions a Barcelona?
Sí.
Hola!
Hola
de nou, bon dia.
Bon dia, Noemí, què tal?
Recordem que hi ha dos tipus de persones.
Les que no perden res,
les que perden tot. Però és que quan arriben les rebaixes del Corte Inglés, només n'hi ha d'un tipus, les que segur troben el que busquen. I què és això tan especial que podran trobar? Doncs, per exemple, aquella peça tan desitjada amb fins al 40% de descompte d'una selecció de la marca Swarovski. O fins al 50% en una selecció d'Àgata París. I fins al 30% de descompte en una selecció de joies de la marca El Corte Inglés. Busques un rellotge? Hi ha una selecció de rellotges de Michael Kors i Fossil al 40% de descompte. I de Bering i Guess al 30% de descompte. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana. I sempre amb la comoditat de poder comprar on i quan tu vulguis. A botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i veuràs que sempre trobes el que busques. Del 7 de gener al 28 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. Així acabem. Que passeu molt bon dia. Adeu-siau.
Ni el mes del teu aniversari, ni en el que comença la primavera, poden competir amb un mes estalviant. Per això, amb Endesa tindràs un nou mes favorit. Emporta't un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre, amb preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta ja el 876-0909 o canviatendesa.com.
A mi la fibra bé no m'anava. Fins que em vaig dir a mi mateix. Mi mateix, que a tu t'agraden les coses bones. Però després vaig dir, mi mateix, que el que és bo costa. I després vaig pensar, Gestel hi és per alguna cosa. Que et dona una fibra que flipes i un mòbil per 39,95, preu definitiu. Sí, sí, definitiu. Perquè el que és bo no és car. Però tu mateix, eh? Truca ja al 1510.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a la vostra mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
T'agradaria començar un nou any sota el signe del disseny? A Roche Bobois és el que desitgem. Proposant-te rebaixes en totes les col·leccions de mobles i sofàs. Gaudeix de la qualitat i la creativitat de Roche Bobois a preus molt atractius. I comença l'any amb estil.
No et perdis les rebaixes en totes les botigues Roche Bobois. Llistat de botigues a rochebobois.com.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 80 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Complir amb allò de fer esport és tan fàcil com fer un abdominal. I amb allò d'estalviar també. Amb l'assegurança 50 quilòmetres de Verti, si no condueixes, no pagues. Entra i comprova-ho a verti.es.
El perquè de tot plegat.
Dani Alves s'hauria abusat... que vull publicar una cosa, publica un article la
Maica.
La Maica. Que ara vindrà per aquí, i té un guardadeu, si està a punt d'arribar. Que és clar, que deixa entre veure que hi ha hagut un altre abús. I sense titular-ho, bueno, ara l'explicaré quan vingui, li preguntaré a la Maica. Però volem parlar amb la directora de l'Associació Genera, que és la Laura Macay Andrés. Ella també és una de les autores del protocol que... La discoteca, parlem molt bé, per exemple, de les aplicacions, diguem les coses com són, moltes vegades parlem de les discoteques com, fixa't com parlàvem la setmana passada, quan es fan les coses bé, aplaudim que es facin les coses bé, i per exemple, la discoteca Sutton de Barcelona va aplicar aquest protocol de l'Ajuntament de Barcelona per lluitar contra la violència masclista, i qui ho va redactar, una de les autores d'aquest protocol és la Laura Macay Andrés. Hola Laura Macay, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
En què consisteix a grans trets aquest protocol i què busca exactament?
Doncs, a veure, aquest protocol, el protocol No Callem, és un protocol que es va dissenyar a l'any 2017 i es va publicar a l'any 2018. La idea era, bueno, amb dos grans vessants, era d'alguna forma garantir el dret a l'oci en clau d'igualtat per tothom i... defensar la llibertat sexual. La qüestió de defensar la llibertat sexual, evidentment, va relacionat al fet de que impedir les situacions en les que poden posar en qüestió aquesta llibertat.
Mm. Aquests dies hem sentit diverses vegades que el protocol de la discoteca es va aplicar escrupolosament en el cas Alves. Pels profans en la matèria, estàs d'acord? És a dir, creus que va anar molt bé l'aplicació del protocol en els primers moments?
Home, sembla que sí. Jo la veritat és que tampoc no... Clar, jo no estava allà... llavors, el que és els bueno, no, els grans trets, no, que s'han divulgat, evidentment sembla que es va aplicar correctament, no? El protocol No Callem era una cosa, va ser un molt innovador perquè d'alguna forma implicaven el sector de l'oci privat, no, que semblava que a vegades els interessos dels sectors privats amb els interessos públics i de responsabilitat social i col·lectiva estan en contradicció, no? Nosaltres en aquest procés vam aconseguir que aquesta responsabilitat col·lectiva de lluita contra les violències fos, bueno, fos també recolzada per tots aquests actors de l'oci nocturn privat, no? Que era com el més innovador del No Callem. Jo crec que en aquest cas, efectivament, es va donar pues, aquesta centralitat que nosaltres donàvem en el No Callem i que és la centralitat del No Callem, que és una correcta atenció a la víctima, no? És a dir, que més enllà de que després puguem evitar que això passi, no? Que després hi ha tots aquests discursos de... bueno, això dona, si les agressions donen una mala imatge a l'oci nocturn, bueno, a veure, les agressions i aquest tipus de situacions i les violències masclistes estan a tots els espais socials, no? I col·lectius. Una altra cosa és que moltes vegades no podem evitar que passin, perquè no podem tenir un control exhaustiu de qui entra, qui no entra, i sobretot que això no es veu, qui ho farà i qui no ho farà, no? Ara, el que sí que podem garantir és que quan passa, la persona que ha estat víctima d'una situació, a més en aquest cas, no tan greu com una situació d'agressió sexual o violació, pues tindrà un bon acompanyament, no? Se li oferirà, que és el que proposa el No Callem, se li oferirà un espai on poder estar tranquil·la, se li informarà dels drets que té, se li informarà de la situació, dels serveis disponibles, bueno, no? Es farà una primera contenció emocional. Llavors jo crec que això és el que bueno, pues sembla que efectivament pues sí que es va donar correctament, no?
Perquè em sembla que el protocol diu, per exemple, que quan es detecta una agressió, l'actuació prioritària ha de ser d'atendre la persona agredida i no la persecució de l'agressor o la persecució del delicte, no?
Diguéssim que, a veure, nosaltres, clar, en el No Callem és un protocol centralitzat en atenció a la víctima, no? En què moltes vegades les experiències primeres poden fer que un procés, o sigui, el procés és evidentment de reparació i recuperació i sobretot en casos greus pot ser llarg, no? Però aquesta primera atenció moltes vegades garanteix o, bueno, que aquest procés s'iniciï d'una forma correcta. Això no vol dir que nosaltres en el No Callem també hi ha indicacions i de fet en el seu moment es van fer formacions amb una jurista, a més també és vigilant de seguretat privada i tenia un coneixement amplíssim respecte a la normativa que afecta el que seria l'actuació que han de dur a terme seguretat privada, però clar, ells tenen, i elles, no? Seguretat privada té les seves pròpies directrius, no? Nosaltres sí que formem també a seguretat privada i per tant també hi ha una part que té a veure amb aquesta persecució del delicte, no? El que passa que això moltes vegades el que nosaltres vèiem, i per això estava tan centralitzat en atendre la víctima, és que a vegades atendre la víctima era l'últim que passava, no? Era el que se li donava a vegades menys importància abans de... i sempre es prioritzava la qüestió de perseguir el delicte. Bueno, si hi ha figures que ho han de garantir, això ho han de fer, no? I de fet nosaltres el No Callem estableix mesures que han de portar a terme tant personal de seguretat com personal general de la sala, com estableix a unes persones responsables específicament d'atendre la víctima, que són les persones que, evidentment, doncs, tenen una formació molt més àmplia, no? Que se'ls dona una formació amb més profunditat.
I ja estem parlant amb Laura Macay Andrés, que ens pot explicar el protocol, que recordem, la Laura és directora de l'Associació Genera i autor del protocol No Callem, que ara ens explicava. En aquest sentit, el protocol també parla de prevenir els delictes sexuals a les discoteques, per exemple, evitant pràctiques que han estat normalitzades en els últims anys, que és les noies entren gratis, per exemple, una, que hi hagi normatives diferenciades sobre la roba de noies i noies, és a dir, els nois no poden entrar en bambes, no poden entrar en bermudes, en canvi les noies poden entrar en bambes i poden entrar en bermudes. Tot això que abans era habitual, molt habitual, passa cada cop menys a les discoteques?
A veure, jo crec que sí. Hi ha una part que passa cada cop menys i sobretot a la ciutat de Barcelona i sobretot en moltes de les discoteques, sales de concerts i espais que van estar adherides des del primer moment i supercompromeses amb el protocol No Callem, això ja no passava. i de fet jo crec que passa cada cop menys. Això no vol dir que no hi hagi espais on continua passant i fins i tot continuï passant d'una forma una mica velada, no? Que igual no t'ho diuen expressament, però sí que hi ha com unes normatives informals, no? O unes bueno, que sí que acaben establint aquestes diferències en clau sexista, evidentment, no? I sobretot que el que evidencien, que jo crec que és el més problemàtic, és que tu estàs pensant, quan tu fas aquest tipus d'accions, doncs per exemple això, no? Que els homes paguen i les dones no, tu el que estàs pensant és en el teu client prototípic, per qui tu estàs pensant a l'oci, al teu local, perquè és el que porta la cartera plena, per dir-ho així, no? De malament, però de fet el teu client prototípic i qui paga és l'home. No? Clar, això té una sèrie d'implicacions i això vol dir que probablement tu dissenyaràs a l'oci pensant en aquest client prototípic, no? La qüestió, per exemple, del reclam de dones, no? En aquests espais, per mi, pot ser més o menys problemàtic. Aquí el problema és que només siguin les dones les que són reclam, no? Perquè el problema és que s'està pensant que les úniques persones que desitgen, per dir-ho d'alguna forma, són els homes, no? Els homes heterosexuals, a més, no? I aquí, doncs clar, totes aquestes mesures, evidentment, configuren en com tu estàs pensant a l'oci, no? I qui et vindrà i, bueno, llavors això, doncs, evidentment, genera una cultura de l'oci que afavoreix, diguéssim, no vol dir que sigui una relació directa, però que sí que afavoreix, evidentment, que hi hagin pues, situacions pues, sí, de discriminacions o fins i tot situacions d'assetjament o situacions d'abús o situacions d'agressions, ja, finalment, no?
Abans de que s'apliqués, hi havia alguna indicació sobre com havien d'actuar les discoteques o locals d'oci nocturn en casos d'agressions sexuals?
Doncs mira, nosaltres quan vam fer el protocol, abans de fer el protocol, vam fer tot un treball com d'exploració, no? Una mica de prospecció, exploració, pues per veure com estava la situació. Hem de dir que, clar, gran part, hi ha una part de les accions que estan al protocol que van ser, com van fer un treball que per això també va ser després tan exitós, no? O ha sigut, que és com que nosaltres vam fer un treball col·lectivament en moltes de les sales. Llavors, hi havia algunes de les sales i algunes de les sales de concerts o discoteques que van formar part des del primer moment, des de la prova pilot, que ja tenien accions posades en marxa i que eren accions que estaven bé i que sortien de la pròpia disposició, no, de la sala. Després, evidentment, existien no tant en locals d'oci nocturn privat, no, com poden ser aquest tipus de locals, però evidentment el moviment feminista i les entitats feministes i de més, pues, evidentment havien fet molts protocols, no, que també van ser tinguts en compte a l'hora de fer el No Callem, en espais pues, més d'oci, pues, probablement en l'espai públic, no, en festes majors, en espais més comunitaris i col·lectius d'oci. Però que nosaltres, i en altres, i evidentment a nivell internacional, sí que s'havien fet aquest tipus d'experiències que nosaltres també vam tenir en compte. Però l'experiència a Barcelona sí que va ser bastant pionera a nivell de estat espanyol, com si diguéssim.
Laura Macaya Andrés, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat i que ens ho hagis explicat aquí al Món RQ. Moltes gràcies, de bo.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Fins ara, bon dia. Són les 9:23.
Fonamental, això, eh?
Bueno,
fonamental.
Sí, és molt important. Perdoneu, bon dia.
Sí, hola,
Susana. Sí. No, jo volia, sí que volia dir volia fer un matís. Primera, aquest protocol, tot i ser pioner i molt a favor, tenim a l'As for Angela, que d'avui en parlem a La Vanguardia, que és un protocol internacional que ara els de FECARSAM també volen fer cap a final de mes. I després el que sí volia dir és que, al·ludint al Pedro Velázquez, el cap de la Urbana de Barcelona,
sí,
un dia va recordar amb micros de RAC1 que un cop una dona pateix una agressió sexual i va denunciar-la, que és el que hem d'animar tots i també des dels mitjans de comunicació, quan arriba una comissaria de la Urbana l'envien a una comissaria dels Mossos. Llavors comença un peregrinatge que no només, o sigui, el que vull dir és que no només el primer pas en tot el que és la denúncia de l'agressió sexual s'ha de fer des del punt de l'oci, sinó que a més després comença tota una peregrinació que el que fa és fer com desistir a la víctima de continuar endavant, i això s'hauria de resoldre. El Pedro Velázquez és una de les persones que més ha batallat per això, però no hi ha manera que ningú se l'escolti. O sigui, jo no té ni cap ni peus el fet de que quan tu decideixes anar a denunciar, has de poder anar a qualsevol policia al marge de les competències que tinguin.
Home, diuen que, per exemple, si tens algun problema a la zona de per exemple, Barcelona, de Montjuïc, i vas a la comissaria de la Guàrdia Urbana, t'agafen, però el que fan automàticament és que t'han de donar trasllat, diuen, escolti, per fer la denúncia d'anar a la comissaria dels Mossos de Plaça Espanya.
I està bé perquè... això dels protocols, que jo normalment quan sento protocol ja engega corra.
Engega corra, sí.
Això, els protocols, però aquest no. És a dir, em sembla molt interessant perquè es crea les condicions socials i logístiques, és a dir, que és pel que han d'estar. I en situacions molt complicades que la persona està molt trasbalsada i que molt sovint els altres no han sabut com reaccionar tampoc davant de la situació. És a dir, tens una persona que està en una situació molt bèstia, molt dura, i tens uns interlocutors a la discoteca, a l'entorn o sigui, tampoc no sabien com posar-s'hi. Ara segurament tenen menys excuses per no fer-ho. I només apuntar una cosa, això que deia la Susana de Last for Angela, que trobo que és molt especialment interessant perquè no ho sàpigues, aquesta espècie de codi, no?, en el que la dona que es veu en una situació així com a situació de risc o que ha passat una cosa determinada pot anar a la barra, demanar per Àngela i han de saber qui es refereixen, és a dir, que estan per dissimular, perquè no es doni per assabentar l'altre, i ja saben com actuar. Realment això són protocols que poden ser útils en circumstàncies en les que no saps exactament com reaccionar, una banda i l'altra, que necessitem educació tots plegats, és a dir, és una qüestió logística, però és una qüestió també social que a poc ens hi venen portant.
Joan, digues, perdona.
Hi ha molta preocupació normalment, sobretot a l'entorn de les famílies, quan són noies joves, de què passa quan surts d'aquesta mena de locals en els seus entorns, de si et poden agredir, de qualsevol d'aquesta mena de coses. I no es tenia tanta informació, no hi havia com tanta preocupació sobre què passa a l'interior dels locals, i està molt bé que hi hagi aquesta mena de protocols.
Jo diria, parlat de Déu. De les moltes derivades del Casalves, jo diria que la que acabes de tractar, Jordi, és la fonamental. Has preguntat d'una manera directa si abans hi havia protocol, i t'han contestat d'una manera...
No n'hi havia de cap de les maneres.
No és que no n'hi hagués. És que les discoteques tenien un senyor Lobo. I quan passaven coses com les que va passar amb el Dani Alves i aquesta denunciant de moment anònima, i esperem que sigui anònima per molt de temps perquè se l'ha de protegir, les discos, i jo n'he conegut, tenien un senyor Lobo, i el senyor Lobo arribava i arreglava aquell paper, si cal bonificava qui s'havia de bonificar, si cal esborrava les proves que s'havien d'esborrar, i era una figura conegudíssima en les discoteques barcelonines, no en totes, perquè hi ha gent que fa la feina. I després, abans parlàvem de protocol, és que a vegades les discoteques eren el problema. La meva companya ve de la mateixa pàtria del Joan López Alegre i va tenir una època discotequera, i diguem-ho clar, al Maresme hi ha porters de discoteca molt famosos. Molt famosos perquè pugen les noies a la sala VIP, i a partir del que passa a la sala VIP fins l'endemà, doncs...
Queda la sala VIP.
I estic segur que hi ha molts pares i moltes filles maresmenques d'ara que saben... literalment de les persones que estic parlant. No diré noms, perquè evidentment a casa ens agrada tenir algun any sense una querella penal, no?
Sí.
Però això sempre és agradable. Però qualsevol persona que m'estigui escoltant des de les Terres del Joan sap de les persones literalment que estic parlant.
Però és dir, n'hi ha o n'hi havia?
N'hi ha.
O sigui, encara passa.
Oi, tant. No, i la història sempre és la mateixa. Una noia que li passa això una nit, això que està a la barra, clar, ve un porter... et fa sentir important, comences a mamar, puges a una habitacioneta que està dalt, que també et fa sentir més important, i l'endemà al matí et despertes, doncs, com et despertes. Llavors, clar, et dius, vés al metge per fer-te una prova pericial. Hi ha moltes noies que se senten molt avergonyides del que els hi ha passat la nit abans i no se la fan potser al cap de 2 setmanes, amb la qual si tenen rastre de drogues, potser ha desaparegut. Testimonis, és molt difícil. Per això és tan important el protocol, perquè tu dius, clar, és que tu vas pujar a la sala VIP, no et van obligar. Clar, per això les càmeres, els protocols són tan importants. Són tan importants perquè aquestes històries que estic explicant, la gent es deu pensar, no, això és de pel·lícula. Això no és de pel·lícula. Això no és de pel·lícula.
Em sembla que no sé qui volia dir alguna cosa.
No, jo volia dir que estic absolutament en contra dels reservats a les discoteques. És un espai d'impunitat i de...
Home, si entrem com així, sí. Però aviam...
Bueno, clar, dir, que també hi ha reservats als restaurants, em diràs.
Clar, no reservats als restaurants i altres llocs. És a dir, que hi hagin reservats a discoteques, a mi tampoc em sembla malament. No. És a dir, és veritat, però això és que llavors entraríem en si...
L'utilització que se'n fa.
Bueno, la diferenciació entre uns i els altres, com si a PortAventura han d'haver les cues llargues i les curtes...
No, però dels reservats que jo parlo no són els clàssics reservats del restaurant, que hi ha un biombo o una porta. Estic parlant de pujar al pis de dalt, de que hi hagi un pany, de que no hi hagi càmeres...
Un pany, ja no estem parlant d'un reservat, estem parlant d'una habitació.
No, i que hi hagi tios de 40 anys i noies de 16. Aquest tipus de reservats són els que ens referim.
Llavors, clar. Joan, què dius?
No, ell toca un tema que és un tema de conversa, jo crec, quotidiana a totes les cases de Mataró. O sigui, la indústria de les discoteques, els polígons de Mataró, més no és una indústria ni d'aquest any ni de l'any passat, i inclús hi han famílies, i per diguem-ho tot, que lo bo i lo dolent, que són bons empresaris i que han tingut aquesta mena de negocis durant generacions a la meva comarca. Fins aquí les bones notícies, i que donen feina a molta gent. Tal. Ara, és cert que tot el món de les discoteques és pràcticament un ritual iniciàtic, o sigui, la importància, el moment d'anar a la discoteca, com això s'espera, tot el que es mou a l'entorn de tot aquest món, és interessantíssim veure, jo que vic a més a la vora de l'estació, els rius de canalla jove, que a més passen per llocs complicats perquè van pel costat de la Nacional, no hi ha avingudes amples, no hi ha llum, no hi ha seguretat...
Alguns túnels que directament són Mordor...
Té aquest punt sòrdid d'anar entre la N2 i la via del tren, etc. Dius, ostres...
A més, Joan, és especialment motiu de CS, perquè això són rutes que s'han mantingut durant 20 anys. Que dius, l'Ajuntament... 20 o 30 o 40. Que dius, l'Ajuntament no ha pensat mai en posar enllumenat perquè les noies se sentin segures? És una cosa tan de mínims.
Això els enllumen.
Sí, per això és important això del protocol, i atendre les... o sigui, davant del risc, i si passa alguna cosa, durant, després també. Ahir escoltava, i avui li podrem preguntar a la Maica, una dada, és a dir, com que han anat sortint un munt d'informacions sobre la qüestió del que va passar amb l'Albes... I la seva víctima, el tema és que parlaven d'alguna gravació en la qual es veia a posteriori tots dos com encara ballaven i es acomiadaven amb dos petons. Clar, arribar a conclusions a partir d'això és molt arriscat, perquè vull dir, la situació de pànic, de por, d'aterriment que pot tenir aquella persona en aquell moment després d'haver patit el que ha patit, la pot portar a, evidentment, intentar mantenir les formes en un moment determinat, i a més amb la situació de poder que pot existir amb una persona famosa, una persona coneguda, no una persona que som qualsevol de nosaltres que podíem passar per allà.
O pot ser que tingui ganes de fer-li dos petons. Cosa no treu l'altra.
A posteriori no saps les condicions en les que es trobava, les condicions psicològiques, de trauma, de xoc, de si li havien posat alguna cosa a la beguda, etc. Aleshores, està molt bé i és molt necessari la qüestió del protocol, perquè després, a posteriori, això poden ser proves a favor o en contra d'uns o altres, però es necessita que hi hagi mètode, és a dir, que hi hagi mètode per intentar tenir el màxim de pistes possible i el màxim de dades possible sobre què ha passat en aquell moment, en quin moment la persona ha donat l'alerta i l'altre en quin moment es trobava també, no? Per tant, jo trobo que és molt important. Parlem molt sovint, hem parlat de l'oci nocturn durant bastant de temps, també amb la pandèmia pel mig, en la que uns es victimitzaven molt i empatitzaven molt després passem al hate, que és el que vivim en aquesta societat. Jo crec que en aquest cas Sutton va actuar molt bé, és a dir, i que existeixin institucions públiques també que treballin per protocols en les quals no depenguis només de la bona voluntat d'una discoteca o d'una cadena de discoteques, sinó que totes s'hi acabin veient obligades a aplicar-lo, jo crec que també ho hem de celebrar.
A mi hi ha una cosa de l'oci nocturn que sempre que es parla d'això sempre ho penso, que és que o sigui, per què les dones no poden divertir-se de manera...
Esbojarrada, sí, si cal.
Com els homes. Sí. És a dir, per què sempre hem d'anar controlant tot?
Sí.
Que no sembli que... O sigui, per què tu no pots deixar-te anar fins a un cert punt? És que això no vol dir que acabis tenint sexe amb ningú. O sigui, per què no pots tocar, ballar, fer petons...
Entrompar-te, si cal.
Entrompar-te, emborratxar-te, en fi, fer de tot... barrejar, el que vulguis. I en canvi has d'anar control sense arribar a tenir sexe amb ningú.
Jugar a la defensiva.
Perquè sempre has d'estar controlant fins a quin punt semblaria que tu vols... És bastant extenuant, no? Perquè...
Però no és cosa de l'oci nocturn, és cosa de la nostra cultura, segurament.
Sí, sí,
no? El problema
però
és social.
Que ara estem així, eh?
Sí, o sigui, és així de dramàtic.
O sigui, les dones han de controlar fins a quin punt l'home considera que allò ja és que vol sexe.
Sí, sí.
Segur.
No,
no ho diu, però segur que ho vol.
Un home sol a la barra és glamour, una dona sola a una barra és estrany.
Sí, sí.
Què fa una tia fotent-se una copa en un bar a les 8 de la vespre sola?
Tian està a l'expectativa.
Escoltant molt atentament perquè no sé per on agafar-ho, diguem-ne, vull dir que no puc aportar res de nou, estic
molt d'acord amb la
Lola. Us escolto molt i després faig la...
El silenci és una opció, també.
A vegades, no, perquè el Bastien m'ha mirat i m'ha dit...
No, és que hi ha coses... Hi ha coses que passen discutir, que és que abans no passaven, ara uns punts lila, per exemple.
Estic molt d'acord amb el que està dient la Lola, això sí.
Els punts lila, també, sí.
Sí, el que passa que, molt d'acord amb la Lola, evidentment, també, el problema és que les dones ens estan jutjant des de fa molt de temps i ara més respecte a tot el tema del nou discurs sobre les agressions sexuals. I porto el tema cap a l'Alves un altre cop, perquè, evidentment, el fet aquest de que posar el focus sempre amb la suposada culpabilitat de la dona, o sigui, assenyalar-la sempre abans que l'home, ha fet, precisament, que la persona que ha denunciat que la víctima de l'Alves hagi hagut de renunciar a la indemnització que li correspon per dret i per llei, pel fet de que algú pogués pensar que estava fent allò per diners. Llavors, en aquest moment... Si realment tot, quan hi ha una acusació, i sempre amb la presumpció d'innocència de tothom, siguis home, dona o el que siguis, en aquest cas, per què sempre el focus l'hem de posar sobre la dona, no? Uh-huh. Estem encara, això sí que són el masclisme en estat pur, no? Però en aquest cas sí que la societat hauria de començar a corregir coses. Per això és que també, en el cas de les nenes joves, evidentment han de poder anar vestides a la discoteca com vulguin. O sigui, això de dir, no, és que és sexista dir que les noies poden anar amb faldilla, han d'anar amb faldilla i els homes no. És que els homes podrien anar amb faldilla també, però si ens entenem. Sí, aquí el que s'ha de respectar és el dret de tothom a fer el que vulgui. O sigui, és una llibertat de decisió en una situació d'igualtat d'homes i dones. Vull dir que si els homes volen anar en calçotets i les dones volen anar no sé de quina manera, sempre mantenint un cert decoro, no sé com dir-ho en català, doncs ho han de poder fer.
No,
i el problema és que amb igualtat de condicions, quan hi ha una situació de conflicte, sigui un conflicte, en aquest cas estem parlant de conflictes greus, d'agressions sexuals, sempre el focus o el dubte es posa sobre de les dones, no? Llavors, això és el que hem de corregir com a societat i és el que hem de començar a reclamar des dels mitjans de comunicació. El nostre paper és importantíssim en aquest sentit. Perquè, perdoni, acabo.
Heu llegit el que ha dit la dona de l'Alves?
Em sembla molt indignant que hi hagi hagut aquests dies en el tema de l'Alves, com si t'haguessis de posicionar a favor de l'Alves.
Totalment d'acord.
Llavors, en aquest moment en què tot està polaritzat, o sigui, l'Alves, d'acord, presumpció d'innocència, d'acord, però a partir d'aquí tenim tota una sèrie d'indicis, n'hem de poder informar i hem de poder dir les coses com són. Ara bé, que la víctima s'hagi de fer enrere respecte a una indemnització per por del que la gent pugui estar dient, em sembla gravíssim.
Però jo que estic d'acord amb el que dius tu i amb el que ha dit la Lola, després hi han dones que a continuació fan el teu contrarrelat i només s'han de llegir les declaracions que ha fet l'actual dona de l'Alves, una model...
La Joana Sanz.
Crec, això, balear, que ha dit que ell ha vist mil vegades el que li fan les dones al seu home amb ell al davant i que, per tant, es pot imaginar el que passa quan ella no hi és. O sigui, ella ha vingut a...
Bueno, estàs posant el focus amb la dona ara, Joan? Ojo, eh?
No, jo estic dient que...
Precisament estàs fent el mateix que acabo de dir que no hauríem de fer.
Jo estic dient que després de dir que estic d'acord amb el que has dit tu i amb el que ha dit la Lola, a continuació dic que hi ha dones que no tenen aquest punt de vista que tens tu i que jo comparteixo. I he posat l'exemple de quines són les declaracions que ha fet la dona d'aquest senyor.
No, és que hi ha dones masclistes, això no és cap notícia, no? Hi ha dones que han interioritzat també la repressió, sí. Però perquè ho diguin no hem de pensar que estem d'acord. És a dir, hi ha una cosa és que s'acostin al teu marit perquè és famós, i l'altra és que el teu marit pugui violar una dona.
Ah, correcte. Llavors, és que hi ha un pas.
El pas entre aquest primer statement i el segon...
Pues ella, no hi ha una,
no hi ha una justificació. És a dir, hi ha una persona que, perquè tingui una atracció des d'un punt de vista de famosa o de que sigui conegut, evidentment té una atracció per la gent que se li apropi, això no vol dir que hi passi unes altres fronteres. Però sí que és cert, amb el que deia la Susana, que m'ha semblat bastant malaltís amb aquest debat que s'ha engegat arran d'aquest del cas Alves, que semblava una mica un moment tigres i leones, és a dir, que tothom havia de ser d'un equip o de l'altre, o sigui, team Alves, team noia, no? És a dir, això es va veure especialment a la xarxa. Jo crec que després els mitjans s'ha matisat molt, i és a dir, jo crec que és bastant majoritària el grau d'empatia i d'identificació amb el que va patir la dona, però és veritat que si ho abordem això en clau d'homes i dones no arribarem a cap resultat, és a dir, al final és un problema social.
Hola, Maica.
Què tal?
Què tal? Bon dia. Com
perdó,
estàs?
Perdó, és que escolta, hi ha de...
Amb el tema d'Alves, perdona, amb el que escrius aquí, pot ser
aquí
que...
Aquí és La Vanguardia.
Sí, evidentment. Evidentment. La Vanguardia, pàgina 40, versículo del 4 al 27. Diu l'amiga, va relatar als investigadors que el jugador brasilià va estar grapejant amb violència i que li va posar la mà a les parts íntimes. Parla de la... Parla de la... D'ella?
No.
Parla
dir...
de la... De la noia en qüestió?
Recordem que la víctima, la nit del 31 de desembre, va a Sutton acompanyada d'altres dos noies d'edats similars, una cosina seva i una molt bona amiga. I totes tres accedeixen a la sala, i un moment que un grup de mexicans les entren les fan entrades
al VIP,
a la zona VIP, i un cop al VIP és un cambrer qui de manera insistent i reiterada els demana anar a acompanyar a dos senyors que estan asseguts, que són Alves i un xef brasiler que és molt col·lega d'ell i que l'Instagram està ple de fotos. Hi ha un moment que a més coincideix perfectament amb la declaració de la víctima a comissaria, aquesta primera declaració, i és que hi ha un moment, estan totes tres, imagina't l'escena, totes tres, estan drets, estan ballant, i hi ha un moment que ella es gira i diu que li sorprèn com Alves, que en aquell moment ja sap que és un jugador de futbol, perquè els mexicans els han informat, tot i que Alves s'ha presentat com a hola, sóc el Dani, jugador de petanca a l'Hospitalet. Això és el que li diu ell a les noies. I elles no el reconeixen. I no és sorprenent que no el reconeguin. Jo segurament potser tampoc l'hagués reconegut. No és dels més... Bueno, en fi. Hi ha un moment que diu que ella es gira i veu que aquest Dani està toquetejant a les seves amigues i super a prop. El que explica aquesta amiga, bueno, l'amiga i la cosina, el que expliquen, perquè Mossos d'Esquadra, és a dir, avui el que intentem explicar a La Vanguardia és que aquesta jutgessa i aquesta fiscal no basen només... O sigui, entre les moltes proves que tenen, a més d'aquesta declaració contradictòria de l'acusat, aquesta declaració contundent i molt veraç de la víctima, hi ha molts altres testimonis que han recopilat durant aquest últim mes en aquella sala. Han parlat amb infinitat de gent, amb molta gent, molts testimonis. És un atestat molt important, del que la jutgessa ja en tenia coneixement, perquè durant tot aquest mes ha tutelat aquesta investigació, també la fiscal. Doncs bé, hi ha l'amiga, el que explica als Mossos és que aquest individu, el Dani Alves, es col·loca darrere d'ella, comença a magrejar-la, molta violència, que ella el rebutja, i que hi ha un moment que li posa directament la mà a les parts íntimes, amb molta brusquetat, i que ella rebota. I algú es preguntarà, home, i per què si aquesta noia li passa això? Perquè no li explica a la seva amiga. Ella també declara, perquè jo crec que això és important, que en aquell moment, és que ens hem de situar en un VIP, discoteca, música alta, i que això li explica a la cosina, però no a l'altra, per una qüestió, bueno, no estarien pagades. O sigui que quan ella, la víctima, s'acosta a Alves i la tanca directament al lavabo, no és coneixedora d'aquesta situació tan violenta que ha patit l'altra. És coneixedora perquè ho explica, que ha vist que es pega...
Sí, per entendre, hi ha una segona agressió, estem parlant, eh?
Jo vaig preguntar ahir amb molta insistència si ella havia denunciat. I em dic que no ha denunciat.
Però l'agressió sí. Existeix.
Sí, bueno, la magreja, hi ha uns tocaments. Hi ha uns tocaments violents, i a més li col·loca... O sigui, per tant, però és un context que ajuda a entendre quina era la situació en aquella taula d'aquell reservat i quin havia estat el comportament de Dani Alves en aquella nit. De fet, els Mossos estan intentant, perquè la noia, la víctima, la seva declaració explica que quan elles accedeixen al VIP i s'acosten a aquests dos individus per la insistència d'aquest cambrer, que no sé, que algun dia haurien de parlar d'això Bell. De... Bueno, amb ell o aquesta
sí, sí,
actitud
d'aquest...
Tu sí, bueno, i tu, cap a dintre. Susana, sí, sí. Tu i tu, bueno, no sé.
Xiques això... al saló.
Bueno, sí, sí. Això mateix, sí, sí. Això mateix. Tu sí, tu no... Tu no i tu
perquè,
sí.
I clar, això és un, es paga a part, sí, és un plus. Elles quan arriben expliquen que aquests dos homes, Dani Alves i el xef brasiler, estan acompanyades de dos noies. Que en el moment que elles arriben, les noves, aquestes dues les fan marxar. I estan buscant aquestes dues noies per veure... O sigui, al final tot ajuda amb una investigació judicial on... Hi ha la paraula, perquè clar, hi han càmeres. Jo, així com hem vist amb molta claretat, jo crec que en algun moment també serem conscients de què van gravar aquestes càmeres. Hi ha altres, tu ahir vas veure unes càmeres, unes imatges d'unes càmeres de seguretat d'una discoteca, que es veia perfectament els
però
protagonistes.
Però perfectament vol dir perfectament. Perfectament.
On anava aquella mà, etcètera. I sé del que estem parlant perquè les hem vist tots dos. No sé la qualitat de les càmeres de seguretat del Sutor. Dono per fet que seran de la mateixa qualitat. Per tant, hem de veure, i això ho saben els Mossos d'Esquadra en aquests moments, la Divisió d'Investigació Criminal, amb si totes aquestes escenes que relaten la víctima són visibles, o sigui, si les càmeres, si aquest reservat, potser per considerar-se reservat fins a quin punt hi havia càmeres. Perquè hi ha un moment que la víctima sí que explica que quan està amb la cosina i amb l'amiga, treuen el mòbil per intentar fer-se una foto, elles, no amb l'Alves, elles, estem aquí i tal. I el cambrer arriba amb molta condició i diu, escolta, aquí està prohibit fer fotos. Està prohibit. Per tant, ja veurem... Som Mossos... Hi ha una causa secreta. És complicat aconseguir informació. Però hem d'entendre això. Que allò que passa dins d'aquest bany minúscul, ho saben ella i ell. Ella i ell. És la paraula d'una contra la paraula d'una altra. És la paraula d'una... que ha estat absolutament coherent des del 30 de gener, 30 de desembre, que explica per primera vegada a la cosina, al porter, al cap de sala, als Mossos que arriba, dos dies sí. després, i és la versió d'ell que en els últims, que des que el vam sentir... ha canviat de...
Hi ha una pregunta de quatre vegades, no? Hi ha una pregunta... Aquí hi ha una història que m'expliquen d'Alves, que és bo que Alves arriba aquí, es mora la mare
de la Janet Sanz,
de la Joana Sanz, de la Joana Sanz, es mora la mare de la Joana Sanz, que és la parella d'ara de Dani Alves, i ve a l'enterrament sabent que hi ha això.
Sí,
clar. I arriba... Perquè, clar, allò que dius... Però, sense cap tipus de problema, sense advocat. Es veu que hi ha una colla d'amics aquí, gent coneguda del món del Barça, que diuen pues que m'ha trucat, que no hi ha
en
ni
aquell
penalista.
Moment, no ho sé, Maica, però en aquell moment el que s'estava publicant als mitjans no era una presumpta violació,
tocaments.
Sinó només es parlava de tocaments.
Però igualment tu presentes amb algú...
És bastant probable que per una persona com Alves, en fi...
Per
sobre del bé i del mal. I amb un assessorament...
Nefast.
Sí, jurídic bastant dolent, no pensés que això comportaria el que ha comportat, ni molt menys. I després estic d'acord amb això que és molt difícil demostrar les determinades violacions, perquè al final acaba sent, efectivament, la paraula d'un contra la d'altre. I segurament, amb un assessorament jurídic millor, veurem com l'Alves canviarà de versió i dirà que va entrar allí amb aquesta noia perquè ella va voler, que van mantenir relacions sexuals perquè ella va voler, perquè tots dos van voler.
Però això pot colar?
I que...
És a dir, vull dir, no val la primera declaració, la contradictòria, o ho pot arreglar?
Dret a ho pot arreglar. Clar, recordem clar. Que és de dret a mentir.
Sí, sí, sí.
Per tant, pot dir que mentir.
I que tot això que acabarà canviant de versió i no serà tan fàcil, de demostrar.
De fet, parlant d'això de la sessió jurídica, ara hem publicat a La Vanguardia, hem avançat que el ha contractat finalment el Cristóbal Martell d'advocat. Per tant, que hem de recordar als oients que es tracta del lletrat pues, els Pujol, Messi, entre d'altres. He parlat un segon amb ell, de fet avui està bastant out perquè l'estan operant de catarates, però...
La Maica Navarro un dia entrarà al lloc del crim, o sigui, estaran matant algú i apareixerà allà la Maica Navarro.
No, però...
Perdó, l'estan operant?
No, l'estan operant de catarates, però el que m'ha explicat és que el que ha volgut és mantenir com a companya de defensa a la que ha estat fins ara advocada del Dani Alves per una qüestió d'ètica, d'escolta, però vaja, coneixem aquesta...
I per què al final, finalment ell sonava com a advocat de Dani Alves, va sonar el
de Rossell, Maluenda.
El Maluenda.
Doncs mira, això és que hi ha una...
Deu haver-hi algú al costat, perquè el Dani Alves no tenia punyeteria d'aquí, és Maluenda.
No, hi ha una... Ells, la família, s'ha entrevistat amb diferents lletrats. De fet, hi havia cinc grans noms que estaven a la taula. I després s'ha d'entendre que allà a l'entorn de Dani Alves en aquests moments no és un front comú, sinó que són dos fronts absolutament enfrontats al seu entorn més personal, que això tampoc li posa les coses fàcils. I també amb la decisió de quin lletrat ha contractat, ha hagut allà una col·lisió d'interessos que ja explicaré amb detall a La Vanguardia.
Vale, ja m'ho llegiré perfecte a La Vanguardia.
No, però...
Cliffhanger, radiofònic, molt bé.
Les mujeres facturen.
Sí, sí, exacte.
Les mujeres facturen. Les mujeres facturen.
Pues ya está.
Y no lloran. Escolta, no, però no, ara fora de bromes. Ho té complicat, ho té molt complicat el Martell, però escolta'm, li poden donar la volta? Bueno, per això és molt important quan Mossos, un mes després, encara està recopilant, perquè cap element sobrarà en aquesta història.
Vols que et digui una cosa que hauríem de dir més sovint? Perdó. Puc dir una cosa, Maica, que és molt important, després de coses que ens hem anat assabentant aquests últims temps i que la Maica ja ho sabia, però jo no, que és tan important, tan important, que al marge dels protocols que ara parlàvem, que han d'haver-hi a les discoteques, aquest control que hi ha dins de les discoteques del que passa és bàsic. Bàsic. Per això, a les discoteques de tot Catalunya, on hi ha càmeres, que són autèntiques realitzacions televisives, és a dir, pots veure-ho per dalt, per baix, càmera zenital, per un cantó i per l'altre, hi ha autèntiques realitzacions televisives. I hem d'alertar-ho, no, hem de dir-ho perquè la gent hi vagi amb estat d'alerta, perquè t'estan filmant tot. Quan entres allà dins, t'ho estan filmant tot.
Però és per la teva seguretat.
Home, esclar.
Sí. Però en canvi, la gent que hi va es pensa que allà està...
Allà està, no? Lliure està de tot. No, està fosc, però es veu tot.
Perquè alguna vegada el que vol... Però això és com els crims, no? Que la gent de vegades diu, però Crims del Porta o les cròniques de la Maica Gore explicó tots els detalls i després els assassins ho faran diferent. Escolta'm, tu... Quan tu has de fer el mal, te n'oblides del Porta, del Crims, del que podran dir, del que has vist a les pel·lícules...
I no demanem una mica Pere Salormo, també, perquè l'oci nocturn, crec, no volen crear unes condicions, és a dir, que precisament portin a la gent a estar com en un parèntesi, ho dic des del punt de vista de l'oci, del moment, d'aquella nit, perquè tu ara deies, jo crec que s'ha d'avançar cap aquí, però el que ha passat clàssicament és que les discoteques, i més la gent que té possibles i que són vips i companyia, els hi creen les condicions per... Sí, possible. El tema és, tu deies ara fa un moment que al final tot es redueix a un tema de la paraula de l'un contra l'altre, però segur que no hi ha res més a aquestes altures?
No, evidentment.
Ell ha portat més.
No, clar. Em refereixo que aquí hi haurà dues versions i dues maneres d'explicar allò que va passar a l'interior d'aquell bany minúscul, on evidentment no hi ha càmeres, però clar, Mossos, quan arriba davant d'aquesta jutgessa, hi ha un atestat molt important, on hi ha moltes més coses.
Proves mèdiques.
Hi ha un informe mèdic de l'Hospital Clínic, hi ha tot aquest testimoni, un informe mèdic de l'Hospital Clínic, s'estan fent en laboratoris al cotejo, com es diu en català?
El cuteig.
Restes d'ADN que es van trobar. O sigui, hi ha molta més prova, molta més càrrega de prova.
Pot haver un acord entre les parts perquè això no arribi a judici?
De moment, penseu que...
Cotejo és confrontació.
La víctima el que va fer, i sospito que de manera espontània, va ser arribar davant de la jutgessa i dir-li: sap què? Jo no vull els diners d'aquest home, jo només vull justícia. I va renunciar a la possible indemnització a la que em podria beneficiar-se si hi ha una condemna. Això hi ha gent que ho aplaudeix, i jo crec que no s'ha de... És a dir, ella té tot el dret de fer el que consideri, i només ella sap la seva situació com és i per què pren aquesta decisió. Però, ostres, en sèrio hem de renunciar amb una indemnització que mereix en cas de condemna pel fet de que se'ns cregui i no se'ns qüestioni per allò de dir, perquè ella portava mesos sentint: aquesta segur que ho ha fet per la pasta, però, perquè sap que és a l'Alves i la traurà.
Igual que sabem que Alves té a Martell, que Martell és un dels grans noms...
Ja et dic jo que el perfil de la seva lletrada no té res a veure.
Sabem qui és?
Sí, sabem qui és. No diem el nom perquè ella demana explícitament no dir el seu nom, però t'asseguro que qui ha escollit la víctima podria haver contractat també un Martell. No m'equivoco quan dic que té capacitat per poder contractar una Olga Tubau, per exemple. O sigui que no és una defensa econòmica o que es pugui o tothom pugui pagar, però ella va de la mà d'una de les lletrades més, amb més trajectòria als tribunals en violències masclistes i delictes sexuals, i que és zero mediàtica, i que no té res a veure, o sigui, va acompanyada d'aquest perfil que és, escolta'm, amb la meva víctima absolutament impermeabilitzada, encapsulada, intentant, perquè en aquests moments jo intento imaginar-me tancant els ulls, perquè clar, 23 anys li han dit que no escolti la ràdio, que no vegi la televisió,
normal,
que se'n vagi de les xarxes socials, que intenta aïllar-se tot això, però com t'aïlles?
És impossible,
si és que estàs parlant tota l'estona.
23 anys, segle XXI,
universitat,
si va a la universitat.
A qui més ella ha compartit aquesta història, però la cosina, l'amiga, els pares, l'entorn... Hòstia, per molt que tu vulguis aïllar-te, en aquests moments és una heroïcitat.
I tampoc ho has de fer mai, perquè també n'has de parlar amb algú.
El tema dels diners que deies tu, que creus que ella va dir espontàniament, és un tema que té retrocés, o sigui que després es pot replantejar.
Sí,
és una cosa en calent, però que això pot anar...
De fet, ja t'avanço, perquè no he parlat amb el Martell, però he parlat aquests dies amb tots els que... amb Eli Sagrí, que és un altre dels mestres del dret penal, i que era evident que amb ell ni l'havien, no estava entre els tantejats, i deia: bueno, i tu què faries? I hòstia, em deia: doncs mira, el primer de tot seria empadronar-me a Barcelona, dipositar 2 milions d'euros en un compte corrent a disposició del jutjat per demostrar la meva voluntat de ressarcir, i deixar el passaport ja de motu propi i proposar, escolta'm tu, per intentar aquest procés fins al judici, estar a casa i no amb una cel·la de Brians 2. I fins i tot ja t'abans el Segrí deia: escolta'm, i confessar, perquè és que no té moltes sortides, confessar, i intentar arribar a un pacte.
Però un pacte amb una persona que d'entrada ha renunciat a diners i que, a més, Maica, perdona, està aguantant una doble pressió. És a dir, aquesta víctima està patint el que va patir en el seu moment, més la pressió social que dius, és un doble judici. Ella haurà de guanyar un judici per buscar justícia davant d'un jutge i el judici de l'opinió pública sembla que el tenia també present, perquè al final la renúncia als diners és per aquesta pressió social que existeix dient això. És a dir, com que ets dona, com que t'has trobat en aquesta circumstància, com que aquest és un famós, ho has fet per la pasta.
Cap altra víctima de cap altre delicte entra en un jutjat i renuncia als diners. Perquè el soniquet que ella ha escoltat és, claro, Alves, pasta, clar, això és per
pasta. Però Fiscalia accepta diners per agressió sexual?
Com? Fiscalia?
Fiscalia accepta que pugui passar això? Un pacte per econòmic.
Ja veurem, estem en instrucció, ella va fer aquest anunci, i bueno, ja veurem, de moment és la seva, ha fet una declaració d'intencions. Escolta, renuncio, però ja veurem el procés, perquè aquests diners, clar, la gent ha de pensar, cada víctima és un món, la Susana Quadrada ho sap molt bé, el diari hem fet multituds i vosaltres heu entrevistat a multitud de víctimes i ens han explicat en primera persona el seu relat. Cada víctima és un món, és un entorn, ho viu d'una manera, les seqüeles, insisteixo, però a totes les víctimes, a totes, l'assessorament terapèutic psicològic és necessari. Bàsic, sí. Perquè a vegades tu creus que ets la tia més forta del món i que això no passa factura, i passa. Tard o d'hora passa. I en aquest cas, amb aquest rebombori, i qui és el personatge, això es magnifica encara més. Per tant, això de pagar-te el psiquiatre, que la seguretat social no t'ho cobreix, doncs és per això aquestes indemnitzacions.
Susana, Toni i Tian. Susana.
Sí, una pregunta per la Maica, que espero que em puguis contestar, i que ja ho vam mig donar també, del tot, a l'Avantguardia ahir. Entenc que ara sigui el Martell, o sigui la defensa que agafi ara l'Alves, l'objectiu primer ha de ser treure'l de la presó, no?
Clar.
Llavors, ens podries dir com es pot produir això? Perquè...